fa setmanes us vam dir que la direcció esportiva del Barça volia renovar a Chesney.
Sí, senyor.
Adrià Albets, Chesney vol renovar?
Chesney vol renovar amb el Barça fins al punt que ja té decidit que vol continuar vinculat al club blaugrana.
La fórmula que ja està sobre la taula i s'està negociant, quina és?
La més factible, ara mateix, és la renovació per una temporada més, més una opcional.
Fora.
Un més un per Chesney.
És del que ja han parlat el club i l'entorn del jugador, i tot i que encara falten converses per acabar de tancar l'acord de manera definitiva, la sensació és que no hi haurà cap problema per tancar aquesta continuïtat de Chesney, que seria d'una temporada més una opcional.
Què és el que fa que el club vulgui renovar a Chesney i Chesney vulgui continuar al Barça?
Es valora molt al Barça el rendiment, òbviament, que ha donat el porter polonès des que va començar aquest any, on ja s'ha fet amb la titularitat, i també que ha fet un gran esforç per posar-se en forma, fins al punt que, des que va arribar a principis del mes d'octubre, segons expliquen fonts properes al porter, Chesney ha perdut 9 quilos,
9 quilos
des que va arribar al Barça, en aquest procés de posar-se en forma.
Com
9 quilos de pes.
Com ho ha fet, això, ell? Com ha sigut possible?
Ja li explicarem el secret, president.
Va.
Jo li demanarem que l'expliqui. El president
també
ho ha aconseguit, és veritat.
També ha perdut bastants quilos.
No sé si 9, però també.
N'ha perdut bastants de quilos.
Dos o tres, o menys.
Doncs es valora l'esforç que ha fet Chesney per posar-se en forma des de l'octubre, on, segons expliquen, des del seu entorn ha perdut 9 quilos de pes. I també, Hansi Flick, hi ha una cosa que valora especialment d'ell, que és que ha caigut de peu al vestidor i que, literalment, els joves l'adoren.
Els joves l'adoren.
Pedri, Gavi, Cubarsí, Lamin, tenen molt bona relació amb ell, l'adoren, i Chesney ha caigut de peu al vestidor del Barça, té molt bona relació, sobretot, amb els futbolistes més joves.
Evidentment, la primera explicació és futbolística, la tranquil·litat que transmet, que atura pilotes, l'experiència, però hi ha altres elements tangibles, no tan públics, perquè formen part del dia a dia del vestidor, que al club òbviament valoren, i és l'impacte que Chesney ha tingut al vestidor i concretament amb els joves. D'aquí que ja hagin començat les converses per a renovar Chesney per dues temporades. Una més una. A falta de saber quan i com torna Ter Stegen, ara mateix, i potser aventurem un debat que després quedarà desactivat, fins i tot hi ha qui creu que Chesney, Adrià, li podria arribar a disputar la titularitat a Ter Stegen?
S'haurà de veure com torna Ter Stegen després d'aquesta operació de genoll, després de molts mesos sense competir. La idea, ara mateix al Barça, és que Ter Stegen i Chesney puguin conviure a la porteria la propera temporada, però, efectivament, fa la sensació que dins del mateix vestidor i dins de l'estaf hi ha aquesta possibilitat que s'obri el debat sobre la titularitat la propera temporada, tot i que això ja és anticipat abans, però el debat, hi ha un caldo de cultiu que pot acabar sent real entre Ter Stegen i Chesney. Com dic, la idea és que puguin conviure. Ara mateix, home, si Ter Stegen torna en condicions, hauria de ser el titular, però aquest debat es podria obrir la propera temporada.
Ja vam explicar que l'estiu passat Aràbia Saudita va tentar Ter Stegen amb un club que el volia incorporar perquè buscava un porter d'experiència. A partir d'aquí veurem què és el que passa, si aquest estiu es repeteixen propostes o no. Evidentment, el cas és diferent perquè Ter Stegen ha estat tota la temporada lesionat. Però per parts, Jofre Mateu, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia, molt bé.
Olga García, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Àlex Delmas, bon dia.
Bon dia, què tal?
És una bona notícia pel Barça que Chesney pugui continuar la temporada vinent al club?
No dolenta.
Silenci.
No dolenta.
No dolenta. L'argument que jo el posaria bastant en dubte de que els joves l'adoren, té pes. A mi em sembla que un tio que dintre el vestidor fa caliu i ajuda i suma, i crec que en Flick encara més, a mi sempre ha sigut una cosa que m'ha sumat molt, però després ja, si quan de veritat hi ha això, quan de volem apretar Ter Stegen per veure si marxa per fer pasta, quants diners tenim per fitxar un porter, i sobretot, quin equip i
tu,
quan de competitiu l'hem de
tenir. Tu ja fas la lectura perversa, eh? És que ets dolent, Jofre Mateu.
No, és que a mi em sembla que toca fer-la. És a dir, a mi em sembla que ara mateix volem ensabonar molt amb Chesney, i està bé, però volem un equip molt competitiu l'any que ve. Jo, sincerament, esperava que Chesney mateix digués no, jo venia 6 mesos aquí, em deixeu tranquil, i que no volgués.
però igual ell mateix s'ha vist en un estat de forma que potser fa uns mesos ni contemplava, i amb una titularitat que segurament potser tampoc contemplava, no ho sé.
És una possibilitat.
I al final també ell valora, escolta'm, estic jugant, estic en forma, estic en una ciutat brutal, amb Castelldefels, Gavà, que em senten de meravella.
Jo el que m'imagino...
Amb un amic, que és Lewandowski.
Jo el que m'imagino...
És que no és l'amic, sinó les famílies, clar.
La part vital és molt important, també, la decisió de Chesney.
Sí, però en la del club no ho ha de ser. El club ha de fer la plantilla més competitiva que tens.
El club ha fitxat un tio que estava retirat i veurem què passa d'aquí a final de temporada, perquè, clar, si arribes a la final de la Champions i Chesney menja un gol, doncs l'anàlisi és diferent, però que a dia d'avui, o sigui, el rendiment que està donant és bo. Sí.
Més enllà del rendiment, sí, això de que ha caigut de peu, Aràbia, abans de ser titular, ja ho destacaven moltíssim des del vestidor, que havia caigut de peu quan era suplent. Ara a sobre li afegeixes el rendiment i la titularitat, però ja era una cosa que es posava molt en valor aleshores, a principis de gener.
Si Chesney se queda, significa que...
T'has ido de fiesta, este fin de semana, Lewandowski.
Tenemos amigostades, ¿eh?
Amigostades.
Hasta futuro.
Sí, tengo la voz un poco de... Hoy todos amigos míos.
Tanto monta...
La voz un poco mal.
Tanto monta haciendo volando, ¿eh? Sí, tú, sí, sí.
Mira, per mi és una bona notícia sempre i quan el Barça ho utilitzi bé, i m'explicaré. Primer de tot, una cosa. A vegades parlem des de fora i la importància del dia a dia del vestidor, no? Que segurament, doncs, això, que es té en valor, doncs, tot això, tots aquests intangibles que et dona Chesney en quant a lideratge al vestidor, en quant a bon rotllo, tot això. I moltes vegades, quan opinem des de fora, sempre hem de posar l'asterisc de, escolta, el dia a dia et dona coses que nosaltres no veiem. Això per un costat. Per l'altre, per mi és bona notícia perquè tu has anat a fitxar a un porter que tenia moltes incògnites a sobre i que el club el vulgui renovar vol dir que el comportament o el rendiment en el camp és bo. Però després, per mi, el que et dona Chesney de cara a l'any que ve és una xarxa de seguretat. Una xarxa de seguretat que no hauria de fer variar els plans del club. És a dir, per mi, la renovació de Chesney, tot i que torni Ter Stegen, no hauria d'aturar que el Barça ha d'anar per un porter top a una edat, diguéssim, bastant més jove.
Si el Barça va per un porter top aquesta temporada... és perquè Ter Stegen marxa.
És que si no n'hi cap.
Si Ter Stegen es queda, el Barça posposarà aquesta decisió del porter top per a la següent temporada.
Però per mi això seria un error. És a dir, per mi el que ha de marcar el timing és l'adquisició del nou porter. És a dir, si tu a Joan Garcia o a Verbruggen o a qui sigui que tenen nivell, que per mi són els dos grans candidats, tens opció d'anar-hi aquest estiu i tens les condicions econòmiques, etcètera, per anar-hi, aquesta hauria de ser la prioritat.
Però, Àlex, potser Verbruggen o Joan Garcia o el que sigui, si hi ha Ter Stegen, ho miren d'una altra manera.
Sí, però potser l'any que ve no els tens, eh? Per això,
ja, però igual tu vas a fitxar Verbruggen ara. Verbruggen, escolti'm, o Joan Garcia, vingui al Barça. Sí, qui tindré de competència? Mira, hi haurà Ter Stegen. Hòstia.
Bueno, però vaig al que diu el joc.
Això d'una banda, això d'una banda. Això d'una banda. I de l'altra, que està per veure quin serà el fair play del Barça a l'estiu.
Ah, bueno, aquesta és l'altra.
I això, evidentment, condiciona també les decisions esportives.
Tot.
Condiciona tot.
Això fa que Chesney caigui més de peu al vestidor.
No li acaba de...
Com t'ha agradat aquest argument, no?
Està dolent el Jofre, tio. És un vinagre de...
És que la URSS me fa l'enxer.
Què vol dir la URSS?
La documentària aquesta m'han dit que vinc de la Unió Soviètica.
Però per què poses en dubte que és un tio que cau bé al vestidor?
No, poso en dubte, sinó que me conste.
No, el que posa en dubte és que això sigui un argument per renovar un porter o un jugador.
Home, perdona, gràcies, Pinto va estar molts anys, al Barça, perquè tot... que hi havia algú del vestidor.
Tot suma, no? Però,
ja, tornem una altra vegada als precedents, ens va anar molt bé amb això, eh?
Però bueno, sí. Chesney és bastant millor que Pinto,
Pinto que hi havia Messi, no? Sí,
Pinto Colorado, Olga, digues.
No, que l'argument principal és el rendiment esportiu, etcètera, però dins aquests arguments per renovar a una persona com Chesney...
Ja ho hem dit, lo més important és que ature pilotes i que transmet tranquil·litat a la porteria.
Aquesta cara és terrible teva,
doncs a mi em sembla que l'argument que ha caigut de peu al vestidor és molt important.
Clar que ho és.
Jo crec que suma molt el fil del que deia l'Àlex. Jo crec que moltes vegades les decisions que es prenen a vegades no solament són d'esportives, sinó que també són molt grupals, i en aquest cas una persona que et suma, una persona que t'està ajudant els nois, que fixa-t'hi com l'altre dia, que tothom estava celebrant i ell estava recolzat al pal, bevent una mica d'aigua, aquesta tranquil·litat és el que diem. Però sí que és cert que jo crec que el Barça ha de veure com evoluciona Ter Stegen, i crec que marcarà molt el fet de que si Ter Stegen té unes altres ofertes, sí que hauria de ser. Per mi és el típic suplent de garanties, que tot equip ha de tenir, però que sí que necessites ja començar a enfocar a un moment esportiu d'algun porter que et doni aquestes garanties.
Aquest cap de setmana, Nagelsmann, seleccionador d'Alemanya, han preguntat per Ter Stegen i ha dit que quan torni, si està mínimament bé, Bruno, Ter Stegen és el número 1 d'Alemanya. No sé si això podria condicionar el fet d'on anar a jugar o prioritzar quedar-se al Barça o no per Ter Stegen, de cara al Mundial de l'any que ve.
Sí, ha dit que serà el número 1, però que si no torna...
Clar, en funció de com torni, clar.
Que està oberta. Ha vingut
home,
a dir
clar,
que
està oberta, sí, que encara està lesionat.
No, però jo el que interpreto...
Que està oberta quan torni.
Clar, jo,
quan torni
el que interpreto del tall és que si Ter Stegen torna a ser Ter Stegen, és porter titular a Alemanya.
És porter titular, però amb Neuer hi havia zero dubtes que Neuer, quan tornés, va tenir una lesió gravíssima, es va trencar la cama, seria el número 1, i va tornar i va ser el número 1. Amb Ter Stegen hi ha aquesta porta oberta que...
Vols dir que de la mateixa declaració de Nagelsmann, el Flaki ha fet una interpretació
sí.
I tu la contrària?
No, 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 no.
No, contrari, no.
No, 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 la contrària
sí, sí, sí.
No.
Crec... No, 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 sí, 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 sí.
No, no.
Sí, 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 sí,
no, no,
sí,
sí. No, la contrària no, matisada, matisada.
Hi ha una diferència matisada, vale. En com es percep la figura de Neuer i la figura de Ter Stegen. Ho he volgut deixar molt clar, això. Dit això, és veritat que Nagelsmann encara confia en Ter Stegen a nivell selecció, per tant, el Flaki tenia raó.
Home, no, la tenies tu, la tenies
tu. Estan tenint la mateixa visió,
tonto,
no?
Tonto, tu, va, tu.
És important com torni Ter Stegen, però crec que el Barça ja s'ha de començar a plantejar un escenari on és possible que Ter Stegen no... Primer, no torni a ser el que era, que tant de bo que sí.
Bueno, ja, també es deia de Courtois,
segon,
això.
I segon,
sí, ja ha tornat bé,
que Courtois. Encara que torni bé, sí. Has de tenir, com deia
l'Ola... A més, Ter Stegen és un bon professional, per tant, hem de pensar que tornarà bé.
Hem de pensar que sí, tant de bo, perquè a més, no m'imagino un porter, si torna com ha de tornar, no m'imagino un porter millor pel Barça, sincerament. Dit això, crec que ha de tenir competència, i com deia l'Olga, un porter en aquesta línia... Chesney, pues l'any de, no, de una mica així de transició te'l puc comprar, però si el Barça pot, crec jo apostaria per una cosa ja més ferma.
Ja sabeu que aquí al Que t'hi jugues vam fer una cançó sobre Chesney, sí. Aviam si la podem recuperar, Willy, perquè es va fer viral arreu del món, sobretot a Polònia, el seu país.
Un tio que era a la platja, que s'havia jubilat i fumava com un puto carreter. Va ser un senyor desastre, atropellava els companys i trigava...
Podeu deduir per la interpretació de l'Albert Bermúdez que la cançó era en rigorós directe.
Totes les cançons són en rigorós directe en aquest programa. Eh?
Que s'enganxava moltíssim, és aquesta.
Chesney, 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 rei de Barcelona, vola cada dia i al sortir-li a un drum.
I ja us vam explicar que hi havia hagut un youtuber que l'havia traduït,
sí.
Que un periodista fins i tot li va preguntar a Chesney que l'havia escoltat i la va puntuar amb un 8,5.
Bona nota. Bona
Chesney,
nota.
Aquesta cançó, li va fer molta gràcia. El que ja ens està superant és que a Polònia estan versionant aquesta cançó.
Home, serà la cançó de l'estiu.
Sí, això...
Eurovisió jo crec que serà la pròxima que cantaran a Polònia, eh?
Jo no entenc res. Són tres senyors d'uns 50-60 anys tocant la guitarra, cantant junts... El Teatre de Guerrilla de Polònia
ha fet la versió.
Han fet això.
Chesney, 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 rei de Barcelona, té que merituro, té clac i fumador. Chesney, 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 rei de Barcelona, té que merituro, té clac i fumador.
I ara ho fan en polonès, ben pronunciat.
Szczęsny, szczęsny, szczęsny to król Barcelony, Wojtek to emeryt, co po pani ci dał. Szczęsny, szczęsny, szczęsny to król Barcelony, Wojtek to emeryt, co po pani
ci dał. Normal, el vídeo us el posem en breu a les nostres xarxes socials perquè pugueu apreciar la versió que han fet a Polònia de la nostra cançó sobre Chesney.
Aquest és un meravellosa. Senyor, aquest és un senyor amb un Casiotone tocant. És que és increïble. O sigui, la imatge és millor encara. La imatge és preciosa.
Va, 12 i 20.
El que t'hi jugues?
Joan Porro, és espanyola.
Sí, Pedro Porro, sí. Però no saltem de tants temes.
Que el Barça fitxés a Porro, juguessin Chesney i Porro.
Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb el Sique i el Flaki.
És impossible, ja perdo.
Bruno, Romario ha entrevistat Rafinha?
Ah!
També està fònic, Joao Pedro?
Oh, Joao Pedro, tata, muy afónico.
Avui estan tots afònics.
A la mateixa entrevista, Romario té un canal de YouTube que es diu Romario TV.
Ah, sí?
Té un canal de YouTube, ha fet entrevistes molt top a Ronaldo, per exemple, ha fet entrevistes molt xules, i a la mateixa entrevista, en 35 minuts, parla amb Hendrik, amb Rodrigo i amb Rafinha.
Oh.
Tres protagonistes d'avui. Rafinha ha parlat de tot. Ha parlat de la pilota d'or, de Lamine, de com es troba adaptat a Barcelona i fins i tot del partit que té demà a la matinada contra Argentina. Sobre la pilota d'or, Rafinha diu que reconeix que hi pensa.
Cara, és normal passar per la meva cabeça si ho falar aquí...
És normal que passi pel meu cap. Si et dic que no ho penso, et menteixo, però intento deixar-ho una mica aparcat, enfocar-me en els objectius personals que tinc a la meva carrera en quant a gols, assistències, títols. I, òbviament, si a final de temporada guanyem títols, les possibilitats de guanyar títols individuals és alta. Però intento no pensar massa en la pilota d'or i aquests títols, perquè arriba un moment que si hi penses massa et bloqueges.
Ficant tan focat en aquello que acaba t'atrapallant.
Ah! Què? És normal que passi per la cabeça el Balão de Ouro. Per què? Perquè o Rafinha é do Brasil!
Però és una declaració molt... No?
Sí, tranquil·la.
Gens pujada.
De craqui! No. Declaració de craqui!
No és pujada, però podria...
Amb molt sentit comú.
Sí, podria haver-se estalviat dir que no hi vol pensar fins al final de temporada.
Però és normal que hi pensi.
Sí, és normal, però per mi, almenys és el primer cop que l'escolto, ho reconeixeu.
Ara, fixeu-vos, Romario preguntant-li a Rafinha per la pilota d'or. És tremendo.
Sí, sí. És bestial. Per cert, el 94, l'any que guanya el Mundial Brasil, la pilota d'or la guanya Stoichkov, no la guanya Romario. Eren aquells temps els que la cosa funcionava diferent. Ha parlat també de Lamine Yamal. Diu que és el seu millor company al camp i diu també que si ell vol serà el millor del món durant molts anys.
Fenomen. Cara, depende dele, mas para mim ele tem...
Un fenomen, depèn d'ell, però té tot per tenir els números i guanyar premis individuals durant molt de temps. Crec que depèn d'ell. Avui dia al futbol hi ha molts factors a controlar, l'alimentació, però si s'ho proposa, té tot per ser dels millors durant molt de temps.
Mayores números de futbol durant molt de temps.
Li pregunta també Romario, com a davanter centre, que com s'hi sent el jugar amb Lewandowski al costat.
Un nord que fas gol pa caralho.
És l'hòstia, com es posiciona, les tres temporades que porta a Barcelona. Les tres ha fet més de 20 gols per temporada. És impressionant.
I li pregunta també Romario si troba gust, si s'ha adaptat bé a Barcelona, i m'ha sorprès com de contundent és Rafinha.
Bon demais.
Muito bom, né?
Bon demais, no tem como.
Superbé. Quan no tinc partit, m'agrada anar a la platja, a la muntanya, fugir una mica de la rutina. Estic ben adaptat.
Fugir un poco de la rutina, ben adaptado.
Per cert, que no és en clau Barça, però ha cridat molt l'atenció que també li ha dit Rafinha a Romario que si cal li donaran una pallissa a Argentina dintre i fora del camp. Ha dit Rafinha...
Serà en un context.
No. un Brasil-Argentina è un partido per la història sempre. È un clàssico. Què?
Superclàssico de les Amèriques.
Un superclàssico d'ahí abaixo.
Bruno, el partit quan és?
Demà a la matinada. La matinada a la
1:30. De dimarts a dimecres.
Sí, correcte.
Val. I Rafinha agafa un charter i ve cap a Barcelona, perquè dijous hi ha partit. Arriba?
Arriba 24 hores abans del partit. Unes 24 hores abans del partit ens va dir el Santiago Valle.
El tempo suficient per fer el volo. Tenc un dia entero per descansar.
Anar a la muntanya o a la
platja. Fazer muntanya, platja, passar per MCAT e ganhar o partido. Porque esse primeiro vai passar por MCAT. MCAT.cat.
MCAT.cat.
São os reis. Os reis do desenho da lar. Os reis da jardineria. Os reis da construção. Os reis da decoração. Os reis da deformação. Quê?
Não arribarás ao final.
Estamos lutando. MCAT.cat.
Agora... El Ferran d'Emcat deu estar flipant. Fernandinho.
Un Fernando.
Fernandau. Per cert, ara parlem d'Araujo, que és l'altre que preocupa, si arriba o no, perquè igual l'alliberen del compromís amb Uruguai, d'aquest últim, ara ho comentem, però de Rafinha. Clar, és redundar perquè ja n'hem parlat, dels seus números, de la seva aportació al Barça, però ho vam comentar un dia, i ja li hem fet un reportatge a France Football, que és la revista que dona la pilota d'or. A Brasil hi ha el debat sobre
Brasil!
Si ha de portar el 10 o no ha de portar el 10 amb la mística que suposa aquest dorsal. Ara Romario preguntant-li a Rafinha per la pilota d'or. Tinc la sensació que a fora, com te diria, es valora molt a Rafinha aquí, però crec que a fora se li dona una dimensió més mediàtica que fins i tot la que se li dona aquí.
Sí.
Sí, i fins i tot, si no va xerrat Vicente Moreno, no? Mm. Em sembla que en declaracions el va posar per davant de Lamine en quant a importància en l'equip ara mateix, no? És que la metamorfosi de Rafinha aquest any és impressionant, és impressionant. Per mi, n'hem parlat moltes vegades, no? Però ràpidament, per mi, han confluït tots els camins per veure la seva millor versió. Un és el tema de la capitania, que jo crec que li ha donat unes vitamines anímiques brutals. Després hi ha la manera de jugar de Flick, que ha posat Flick, aquest punt de verticalitat també li va ideal. I després hi ha el tema de la posició. No oblidem que en equips anteriors i amb Xavi et jugava enganxat a la banda, obrint el camp amb la responsabilitat de desequilibrar moltes vegades i posar centrada, no? Ara no la té. És a dir, ell utilitza el regat si va per dins i l'ha d'utilitzar, no? Però ara la seva responsabilitat és picar l'espai i buscar aquestes zones on poder rematar, i això li va perfecte. Per tant, per mi sí, jugador clau. I hi ha una estadística que em flipa de Rafinha, que és el futbolista de la Lliga que més gols ha aconseguit a partir del minut 60. Això què vol dir? Que les seves capacitats físiques són l'hòstia, ja ho veiem, però és que té la capacitat de mantenir-les fins al final del partit, no? Aquell gol davant del Benfica on fa aquella carrera al minut 90. És que ho ha fet moltes, moltes vegades al llarg de la temporada.
El problema no, però jo crec que el tema amb Rafinha és que nosaltres no el valorem com el valorem fora, segurament en xifres, perquè venim d'un Rafinha que ens havia decebut molt. Tant de bo el pas que ha fet aquest any tingui una continuïtat, però jo encara estic una mica en aquest entredit de realment ens l'hem de creure i hem d'apostar per Rafinha per futur, o és una gran oportunitat la temporada que està fent Rafinha per treure'n profit a nivell gestió-mercat. A mi em sembla, i estic aquí, i és una llàstima, perquè si és un jugador que està així d'adaptat i que té aquesta responsabilitat, seria fantàstic que es quedés així, però venint de la temporada passada...
Estàs insinuant que vendries a Rafinha a l'estiu?
Sí.
Ho està dient, directament.
I a Frankie?
No ho he dit, o sigui, tu ho has insinuat i tu ho has dit. Jo només ho he deixat aquí a l'aire.
Ja, però ja ens
no coneixem. Ho descarto, sí, no? Però no ho descartem, no?
Però per què has de vendre un jugador que igual guanya la pilota d'or? No entenc el raonament. Perquè no se'l creu.
No, perquè no m'ho acabo de creure. No és que no m'ho cregui. El que està fent aquest any és espectacular. Crec que és una bona finestra per plantejar-s'ho. Deixem-ho aquí.
Com a mínim és innovador, el Jofre, amb les seves
opinions. Sí, sí, no, això està clar.
Olga.
Sí.
Jo zero dubtes. És un jugador que crec que està demostrant que no simplement esportivament, sinó que ha aconseguit liderar en un vestuari. Crec que també ha caigut de peu amb el Hansi Flick. Al mateix temps, crec que està sumant molt tant personalment com esportivament. Vendre'l crec que ara seria un error, perquè m'ha aconseguit com la millor versió. És cert que poden haver aquestes parts d'incertesa, no saps el rendiment que et donarà en vistes de lo que vam veure, però jo crec que en aquest sentit me'l quedaria, renovaria un any més i a partir d'aquí doncs sí que el juntaria possiblement amb altres alternatives de potser davanters centres o més d'aquests talents, perquè crec que també en aquest cas hi ha altres debats que no el Rafinha.
No tenim pasta, Olga, és que ja, és el tema. Final... Ojalà no haguessin de vendre ningú, és el tema, tant de bo. Però
ara... també tal com veus a l'equip, jo ara mateix poques peces tocaria. És a dir, sí que s'han de canviar peces, però...
Ui, el Jofre moltes, eh?
Exacte. Sí. És que és el moment.
Jofre vendria un
partit. No val renovar
coses. Araujo,
quan Frenkie... Quan som un desastre, llavors ho vol renovar tothom.
Deia, Araujo, Ferran, Frenkie, Rafinha, Lewandowski, Ferran... Em deixo algun?
Ter Stegen.
Ter Stegen.
Quina tècnica!
Resumint els ullets, el que has anat dient...
Ara que hem aconseguit un bon bloc, perquè volem vendre tantes peces.
Són moltes peces, aquestes tenien en compte la temporada que està fent l'equip. Aquesta revolució seria molt gran, però de totes aquestes...
Algunes
no? Jo crec que no seria un mal negoci.
Sobre Araujo, és veritat que pot ser que l'alliberin del proper partit d'Uruguai i pugui arribar abans a Barcelona per jugar contra Osasuna?
No hi ha massa informació sobre el tema, és complicat. Té un partit important, Uruguai ho té pràcticament fet, no hi ha massa emoció a les eliminatòries a Sud-amèrica, Uruguai es classificarà pel Mundial, però no és el mateix quedar segon que quedar quart en aquesta classificació. Juguen contra Bolívia, juguen a l'altura de La Paz.
Quan?
També demà a la nit. És demà, però a les 9 de la nit.
Està bé la targeta, que sí, Bruno?
Però no la va veure.
Oi que Bielsa va dir que alliberaria o faria descansar alguns jugadors en el partit contra Bolívia?
El tema és que a dos futbolistes els va deixar anar perquè estaven mig lesionats. De Arrascaeta i Nico de la Cruz han marxat de la convocatòria i ja no estan ni tan sols entrenant. I Araujo no ha entrat en aquest pack. Per tant, jo entenc que com a mínim fins al partit, i com a suplent segurament l'afrontarà, però que començarà el partit a la banqueta.
Per mi és significatiu el tema de la tercera, jo també ho veig.
Però és important, perquè el Barça juga dijous un partit molt important contra Osasuna,
molt important.
I en defensa ja veurem qui pot jugar. Íñigo Martínez lesionat, veurem si arriba, Cubarsí lesionat, veurem si arriba, Araujo a Bolívia jugant amb Uruguai, veurem com arriba... Et queda Eric García, ja està,
Koundé va jugar 120 minuts ahir.
Koundé va jugar 120 minuts. És veritat, per cert, va fallar el penal de França, no? Sí. La tanda?
Va fallar, va tirar els núvols.
210.
En total, 210 minuts.
210 minuts, Koundé, en aquesta aturada per seleccions.
Sí, a Koundé li és igual, tot i que li aniria bé en algun moment un
descans. No, dic Koundé perquè podria jugar al central i un lateral.
Per cert, una abraçada als dirigents de UEFA, que entenen que és una bona idea decidir partits de la Nations, de la Nations League, competició per excel·lència.
Que podrien anar directament als penals.
Evidentment, amb una moneda d'aire, les mesures.
Tenint en compte, a més, el calendari on estan ficats.
Ara en parlarem, dels partits, que t'agradarà o no la competició, però emoció n'hi va bé, eh?
No, sí, emoció n'hi ha molta, però hi ha coses que tu has de tenir un sentit comú.
És impressionant que t'afegeixen un partit, una ronda de quarts de final que abans no existia, te la posen a doble partit, i a més, per si no estàs del tot content, et posa una pròrroga.
Una pròrroga, és tremendo. Però sí, és veritat que és un dia delicat, eh? Amb la sensibilitat de les baixes que té el Barça, tant de bo, jo aposto perquè tant Pau com Íñigo arribaran a jugar, i seria molt important, però...
¿También estás afónico, Íñigo?
Estoy probando de... Sí, estoy afónico.
Vivo afónico, l'Íñigo vive una mica afónico sempre, ¿no?
Siempre he estado un poco afónico, pero es que esta vez estoy intentando operarme yo a mí mismo. Mi intención es... hoy me voy a abrir con varios puñales...
La rodilla.
La rodilla... y veremos a ver qué
pasa. Pensaba que se abría la gola dentro de la afonía. Igual también...
He probado de sí, igual me opero también de la voz.
Sí, ya que ya.
Me corto. ¿Tenéis unas tijeras?
Ahora, coño, es que el partit de dijous és molt important.
Difícil,
és molt important. Sí, és molt important i jo us escoltava ahir al Canalla, mira, Koundé 210 minuts, és el que ha jugat, el que acumularà més minuts a priori, esperant el tema dels sud-americans. Lamine, el segon 186 minuts. El tercer ens anem a Frankie De Jong. 179 minuts, i al quart ja ve Dani Olmo, 105 minuts, un parell més que Pedri. Llavors, són molts minuts, i el partit és molt important. Dit això, sabem que aquesta data, per mi, és injusta, i podem dir tot el que ens ve al cap, perquè per mi ho és, i és un partit molt important per al Barça, però el Barça ho hauria de... té capacitat de resoldre-ho per si sol, sense posar en risc a cap d'aquests jugadors. És a dir, per mi Araujo, si està amb alçada, no l'hauries de posar en risc, per mi Rafinha, sens dubte, no l'hauries de posar en risc, i fins i tot algun d'aquests, doncs, també l'hauries de conservar.
Llavors, què faria
per mi defensa? Tot passa en defensa, Eric. O per forçar un dels dos. No, home, Eric està clar, Eric i Valde, que han estat aquí, aquests estan claríssims. Llavors, hi ha una possibilitat, que és Héctor fora a la dreta, que ha jugat amb la sub-19, no oblidem també, però, i Koundé de central, aquesta és una, i l'altra, forçar un dels dos. Bé, forçar, entre cometes, no? És a dir, si poden jugar, doncs, o Íñigo o Cubarsí... fer-ho, posats a fer-ho amb un dels dos, jo faria Íñigo, perquè davant d'Osasuna amb les entrades laterals, a priori has de necessitar més a Íñigo, a Cubarsí, però sobretot jo diria que amb un mes d'abril on si a priori el Barça va passar en rondes tindrà partit cada 3 dies, no pots perdre ningú, tot i que el partit de dijous sigui important.
Osasuna, una victòria en els darrers 15 partits.
Una victòria en 15 partits.
És a dir, que no arriba un Osasuna en plenitud, podríem dir, tot el
contrari. Viu de l'inici.
Viu de l'inici de temporada.
Abans ho comentàvem, Espanya s'ha classificat per a les semifinals de la Nations League. És una Final Four que es disputarà a Alemanya. Espanya jugarà contra França el 5 de juny, a 9:15 de la nit, ja horari confirmat, 20:45, el 5 de juny, Espanya-França a Stuttgart, primera semifinal, la segona, que es juga, de fet, el dia abans, o sigui, és a l'inversa, la primera és...
T'he entès.
Sí, exacte, Alemanya-Portugal, 4 de juny, 20:45, Espanya-França, 5 de juny, als 20:45, i la final, el 8 de juny, Final Four a Alemanya. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, que a todos, muy buenas.
Ayer partidazo en Mestalla, 3-3, con muchas alternativas. Se adelantó 3 veces España en el marcador, empató 3 veces Holanda y luego una tanda de penaltis. Falló Lang para Holanda, también Lamin para España. El penalti lo paró Verbruggen. Uh-huh. Volvió a fallar Mailen para Holanda, un penalti que paró Unai Simón y Pedri hizo el decisivo, clasificando a España para esta Final Four de la Nations League, con un ambiente espectacular en Mestalla.
Sí, pues me encantó. Yo creo que estábamos anoche entre, para mí, las dos mejores selecciones del momento. Y creo que no exagero. Me encanta la Holanda de Koeman. Sé que ha habido claroscuros en el Valencia, en el Barcelona, con Ronald Koeman como técnico, pero el equipo funciona muy bien. Tiene un equipazo. Holanda juega bien, juega alegre. Pasa que cuando va por delante va más timorato y cuando encaja va por el rival. Y qué decir de España, ¿no? Lo has resumido tú. Lamine Yamal para mí es el mejor, sin duda alguna. Todo lo hace fácil, falla un penalti porque evidentemente solo falla el que lo tira. Pero el gol que hace es una obra de arte. El control es un escándalo. Es uno de los goles que yo he visto en un campo que más me han gustado. Y bueno, pues España está en esa final a cuatro, creo que por méritos propios. Si pasa Holanda tampoco habría sido pues un desastre. Pero bueno, sigue la racha de Luis de la Fuente al frente de la selección española, tanto en la Liga de las Naciones, donde ganó hace dos años ante Croacia en Rotterdam, como en la, bueno, pues en la Eurocopa, donde fue la mejor selección y ganó la final en Inglaterra, pasándose por la piedra a Alemania, a un montón de equipos, que evidentemente demostrando que es la mejor.
Sí, da la sensación esa de que España tiene un aura que cuando la moneda puede salir cara o cruz, le sale cara. Eso, ¿no? En los equipos que ganan títulos es importante.
Fonamental que els detalls.
Hola, la màgia esa del campeón, ¿no?
Seleccionador,
tengo que tener
ganas.
¿Cómo?
Sí, sí, que eso decían de Zidane también, es verdad, que hay gente que parece que tiene algo, que tiene una aura que cuando parece que puede palmar, gana. Y Luis de la Fuente es un ganador nato, o sea, es que es un ganador.
¿Te convence que de la Fuente solo ve a Pedri cerca del área y por tanto sea o un Olmo o Pedri? Ahí van a ver a Olmo titular, Pedri va a jugar surtint des de la banqueta, aposta de la Fuente per Fabián, com a tío que inicia la jugada, es el que fa Pedri al Barça. En la selección parece que es uno o el otro, Olmo o Pedri, ¿no? Para De La Fuente.
Sí, sí, eso parece. No juntos han jugado, creo que son 7-8 minutos. O sea, es que no juegan nunca, juega uno u otro. Pero también es por el sistema de juego. Él juega con un hombre, con un pivote, cuando no está Rodríguez Zubimendi. Y esa figura de Pedri en el Barça creo que es Fabián, ¿no? La que le cumple. Y luego arriba, pues mete a Olmo o mete a Pedri. Algún día me gustaría verlos juntos, los dos son muy buenos. Pero de momento con De La Fuente es así, juega uno o juega otro, la verdad.
Javi, gracias por estar en el Que Te Jugues, que sé que has dormido poco entre la prórroga, los penaltis y volver por carretera de Valencia a Madrid. Un abrazo, que vaya bien.
Unos privilegiados. Hasta luego, chao.
Hasta luego, Pedri, que va a marcar el penal de Sisiu, explicaba eso a la tele después del partido.
Es donde queríamos estar, contento, ya sabía dónde iba a chutar el penalti y bueno, acabó de la mejor manera posible. Después tienes que tener suerte de chutarlo bien, pero ya sabía dónde lo iba a chutar, lo hablé con Dani Olmo también, que iba a ir abierto arriba y confiado, chutar ahí y bueno, que te salga bien.
Koeman, que es qui va fer debutar a Pedri al Barça, parlava sobre el migcampista.
Para tener un jugador como él en el banquillo y poner en la segunda parte del partido, yo creo que es para un entrenador tener mucha suerte teniendo esos tipos de jugadores porque marcan diferencias en su juego, pero como ellos, pero también nosotros tuvimos también muy buena gente en el banco. En el banquillo no, pero claro que Pedri es un gran jugador.
¿Por qué al Barça Pedri es qui inicia la jugada y a la selección española es qui la finaliza?
Doncs per decisió de l'entrenador, no? A mi, jo clarament, Pedri jugant de mitja punta com el veiem a la selecció és Pedri 2.0 i jugant on el veiem al Barça, que és de 8, és Pedri 3.0. És a dir, per mi el veig clarament molt millor anar a la base. Primer de tot hi ha un tema de participació, és a dir, el partit on a l'anada, on juga Rotterdam Pedri des de l'inici, participa 51 vegades, quan en el Barça de mitjana està gairebé en les 80, té una mitjana de 76 participacions per partit. Llavors, només aquest argument ja et diu, si tu el teu jugador més bo, el teu millor jugador, o dels tres millors, et participa més, ha de ser bo per l'equip. Jo tinc la sensació de que Luis de la Fuente no se'l creu allà, no? I que prefereix algú més estructural. És a dir, ell actua en plantilles, no? Els canvis els té fets. A la mitja punta és o Olmo o Pedri, quan juga un, juga l'altre. La posició de pivot és o Rodri quan el té o Zubimendi. Amb totes les posicions fa igual, no? És a dir, entre un d'extrem i el canvia per l'altre, és a dir, no varia les posicions i per mi és una errada. És veritat que té grans jugadors i que de moment li està anant molt bé, però si parlem de Pedri, jo el veig més incòmode a la posició allà i, a més, li restes dues coses que jo crec que són molt importants en Pedri. Li restes la conducció. Hem vist molts gols aquesta temporada de Pedri començant en conducció i que ell mateix neteja la zona i troba una passada o troba el gol. I després li treus la complicitat amb Dani Olmo, que és molt alta. Que és molt alta. És a dir, ells es troben molt bé en els espais curts i a la selecció mai estan junts.
Jo no estava ahí. Jo no, solament vine a quejar-me del césped i no...
Sense que serveixi de precedent,
no
pot ser que hi hagi...
També està fònic de la Fuente.
També. Estoy... Que no hi hagi un pacte amb Pedri per treure-li càrrega de recorregut de partit, o sigui, de quilòmetres dins del camp.
doncs millor.
M'agradaria que fos així, sí, perquè realment és evident que Pedro està més còmode, amb més contacte.
Jo crec que és de la fuente confia molt en
Fabián. Sí, sí, això també.
El té des de que era petit i confia molt en ell.
I és molt bon jugador, eh?
Però prescindir d'Olmo, Pedri i el camp junts és pegar-se un tir al peu enorme, però bueno, que facin.
Ara és curiós això dels culers, eh? Perquè portem mesos demanant que Pedri descansi, el dia que descansa ens enfadem perquè no el posa.
No, aquí s'ha enfadat.
Benvingut,
jo no veig a ningú que s'hagi
enfadat. Hi ha molta gent ahir a xarxes que Pedri ha de jugar, Pedri, no pot ser que Pedri.
I més a més d'Olmo minuts.
Que descansi Pedri, perfecte.
En aquell moment no era tan evident, però quan Luis de la Fuente entrenava a categories inferiors de la selecció, ni cridava a Pedri, que jugava a les Palmes, però Pedri ni anava a la selecció.
Uh-huh.
No el devia conèixer.
¿Quién?
Koeman, per cert, va parlar també de Nico i de Lamín.
Bueno, los dos extremos de España son muy buenos jugadores y no se puede frenar durante dos partidos y 95 minutos, que tiene su calidad y yo creo que además nuestros defensas en banda han defendido muy bien, ¿eh? Yo creo que en los dos partidos Jamal, claro, tuvo sus momentos, pero también en muchos momentos los dos partidos hemos frenado bastante bien a él, como también al otro lado, pero es eso bueno del fútbol, que no siempre puedes frenar en todas las jugadas, porque esos jugadores que tienen mucha calidad.
Al Carrusel Canalla también va a hablar de Lamine Yamal, Justin Kluivert.
Increíble, ¿sabes? No solo yo sabe este tema, todo el mundo. Un jugador muy, muy bueno para el equipo de España por muchos años. Y no, increíble.
Clar, és que té 17 anys. Ahir ho comentava el Javier Raedar, eh? Marca un gol a la pròrroga.
Golarro.
A més, li va a la marxa, perquè Van der Vaart, abans del partit, havia dit allò de que Lamine Yamal portava els pantalons abaixats i...
Que va una mica sobrat.
I quan marca el gol s'abaixa una mica els pantalons de Minyamal i després... Oi, Núria, que ha fet un missatge a Instagram fent referència a aquesta declaració de Van der Vaart?
Sí, ha fet una publicació, la Minyamal, on surten unes quantes fotos del partit, on es veu que té els pantalons una mica baixats amb la celebració. També hi ha una foto on surten dues imatges de Van der Vaart amb la foto de Lamine celebrant el gol al costat, i el text deia: pantalons baixats, un gol, penal fallat i a semifinals, jejeje, vamos España. I entre d'altres, Ferran Torres li comenta: baixa-te'ls una mica més, si us plau, també fent broma, no, amb aquesta celebració.
A l'Eurocopa també va passar una cosa similar amb Rabiot, que va posar en dubte de si Lamine Yamal contra ell seria decisiu, va marcar el gol, va acceptar el repte, no? Té aquesta xuleria de carrer...
Que passarà factura...
Que ha passat la factura?
Més aviat que tard, però com que és molt bo, de moment que tiri.
Bueno, és jove, no?
Clar, però això, bueno, ja...
Aquest caràcter desacomplexat de l'adolescència, no?
Sí, però jo soy muy joven también, y mira cómo...
No tan jove, ja.
Feia dies que no. Mira cómo me...
Vaya bronca que vas emportar, no?
Me insulta la gente, me están esperando, me sacan...
Els companys te van apretar,
eh? A mí me saca la amarilla también.
Els companys te van apretar una mica l'altre dia, no?
No, tu no, tu que eres tot.
No, jo no. Companys.
Tu vas a segunda, que vas vestido com un tapicero.
De Lamine Yamal, no sé si us passa, però a mi em deixa tan impactat, tan impressionat lo bo que és i lo insultant menys jove que és, que a la vegada que el gaudeixo també pateixo.
Per què pateixes?
Com jo.
Perquè
no
massa
ser,
jove,
no pot ser veritat,
massa bèstia,
no? No pot ser
tot plegat.
Real,
és massa bèstia tot plegat. I ahir, no sé si us va passar, però quan va fallar el penal, et sap greu, però a la vegada penses, ja està bé, ja sí. Va bé que no li vagi tot de cara. Que al final a la vida també necessites, no?, castanyes per anar madurant i que serveixi per, no?, perquè estigui alerta.
Sí, estic d'acord. I jo crec que tot va relacionat, no? Per mi també a vegades s'accedeix una miqueta en el... Però a la vegada és una de les seves fortaleses i jo crec que li fa molt bé el Barça, no? Aquest caràcter descarat, que, diguéssim, no tenir por de res, crec que explica el seu joc i crec que has de tenir jugadors així en una plantilla. És veritat que en algun moment li passarà factura, segur, perquè no et pot sortir tot sempre bé i algú et trobaràs, però dona la sensació que ell no li importi, no? Jo era l'únic dubte que tenia, és a dir, qualitativament jo crec que tots veiem molt clar que és un escollit, però clar, quan veus un jugador que et declara després de la Champions, a mi m'agraden les tornades, quan tu veus que qualsevol el critica i li torna amb gols, quan tu veus que hi ha un penal i vol tirar el penal decisiu, hosti, amb 17 anys, veus, no només és un tio molt bo, sinó que a més li agrada la pressió. És a dir, aquí hi ha zero dubtes amb la mínia.
Torna a dir la frase, Flaqui, que et va impactar tant.
Ah, no, va dir que la pressió és una excusa. Em sembla una frase per un xaval de 17 anys, em sembla que verbalitza això, em sembla una bajanada. La pressió és una excusa.
Estic segur que ja li ha lidiat molt, perquè no, des de l'Acadèmia Barça ja li ha lidiat molt, això és una... també estic molt segur que és molt poc conscient de lo que és la pressió.
Segurament, però mira, sí. Una tanda de penals i agafa...
No, però la inconsciència, la inconsciència.
Agafa sí, el quart penal.
Ara el tira fatal.
Sí, però jo abans de la tanda pensava, li faran tirar un penal amb 17 anys? Perquè al final és una qüestió de gestió també d'emocions amb un nano superjove, sí. No? I pensava, li faran tirar... Hòstia, agafa el quart.
Ho sento per la comparació, però Pelé al Mundial 58 té 17 anys i fa un Mundial impressionant i no sabia el que era la pressió perquè ningú li demanava que fos l'estrella que va ser del Mundial de Brasil. Al Mundial 70, si mires qualsevol documental o peli de Pelé, Pelé està a punt de petar psicològicament perquè tota la pressió de Brasil la portava a sobre.
Això és interessant.
Clar, i la, el que, en referència al que diu el Jofre ara, dintre de 5 anys, a la mil li demanarem que sigui la pilot clau i el líder del Barça i de la selecció i sabrà el que és la pressió.
I tindrà 22 anys.
Correcte.
Serà molt jove encara.
No, i aquest nano farà molts diners, però... I jo, com a persona que farà diners, el que li he recomanat és que a l'hora de fer declaració de la renda vagi a DBI gestors.
Ah. Com serà la declaració de la renda de la Minya Mal?
Llarga.
Zeros.
O al revés.
Molt zeros.
Molt ràpid. S'engesteix ràpid.
Doncs això, gestors col·legiats, si mai heu de fer una declaració de la renda, de tot tipus, vull dir, si és per tothom, per dir-ho
sí,
així.
Sí, sí.
Aprofita totes les deduccions possibles. Resoldran tots els teus dubtes. Que si tens despeses de lloguer i coses per l'estil, també t'ajuden. Mm. Fins i tot t'acompanyen a la gestoria. T'acompanyen a tot arreu perquè puguis fer la millor declaració de la renda. I us evitareu molts errors. Eh?
Com es diuen?
DBI.
DBI.
D de Dinamarca, B de Barcelona i de... Indianàpolis.
Immobiliària.
I gestors.
DBI gestors.
DBI gestors. Aneu-hi.
És important fer la declaració de la renta per no tenir surts després.
Sí, fonamental.
Olga, Lamine, què?
Un talent innat, crec que a part de totes les bones característiques que té, és molt important que li succeeixin events com el que va passar ahir de fallar el penal. Sí que tu veus que va caminant amb aquesta... podríem dir, sobrada de... Ara haig de tirar aquí un penal com si vaig aquí a jugar a la Kings League, però sí que és cert que per mi té una cosa que és molt bona, que és aquest descaro, que no té cap mena de por davant de cap mena de situació, i això és el que fa que juntament s'hagi juntat amb Nico Williams, que tots són d'un mateix patró. Llavors, a partir d'aquí, doncs, crec que el Barça té aquí un filon, crec que també estan fent molt bé les coses, estan allunyant-lo de possibles factors externs perquè es centri en el que realment és important, que és el futbol, i a partir d'aquí jo crec que l'important és que el sàpiguen rodejar, que l'aconsellin molt bé i que, sobretot, tingui persones com el Rafinha, Chesney, gent veterana que li fiqui els peus a terra, perquè una de les coses més importants en el món del futbol és... En el futbol no té memòria. Un any ets molt bo i el següent ningú se'n recorda de tu perquè ha sortit un altre noi. Llavors, a partir d'aquí, doncs, això és clau.
Enllaçant la Olga amb renovació de Chesney una altra vegada, apretant, aquí.
No, per tancar l'hora. Sí. Per tancar l'hora.
No, perquè em sembla que és una peça fonamental, perquè amb gent com el Lamine, que al final se li pot anar cada cop i volta, l'altre dia estava a l'SmackDown, que era com una estrella, quan surt el LeBron James, se li pot anar la fama i tot això en el cap, i gent,
el
que, tingui,
no?
I gent que tingui al costat que li digui frena, perquè nosaltres... I per això va molt bé que aquest any el Rafinha estigui així, perquè jo crec que tots els focos se li estan ficant a ell i el Rafinha li està sumant molt.
Es veu que el Chesney ajuda molt a baixar els fums.
Va,
fem pausa, endrecem l'actualitat al butlletí de la una a la cadena SER.
Y tienes que hablar más de mí, tú, ¿eh? Tonto. Que no hablas de mí, tú, porque yo soy joven.
Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de...
I es diverteix en aquest 2025, Flaky, és Dembélé.
Sí, noi.
És tremendo.
No
s'ho
creu ni ell, que diria Luis Enrique.
Com ho expliques, això, Bruno? Que porta 23 gols en dos mesos i mig d'aquest 2025.
És increïble. És veritat que a nivell de club, de Paris Saint-Germain, té una explicació, si volem, tàctica, i és que... Luis Enrique li dona llibertat posicional gairebé total, està jugant de fals nou, apareix per on vol i crec que això al futbol de Dembélé li va molt bé, tenia aquesta llibertat perquè ell també és així una mica a la vida, però clar, és que en França també ho fa, i a Francesc, que tenia una posició i jugava amb Mbappé i no li ha pesat. Va ser el millor d'ahir de França.
És el pitxitxi de la Lliga Francesa, Dembélé, i ahir marca el 2-0 que empata l'eliminatòria de França contra Croàcia.
Sí, sí, és que porta més gols en aquest 2025 que Mbappé. És que és
molt bèstia, eh?
És molt increïble. I jugant en una posició, moltes vegades, que no és la que adivinaries a explotar més a Dembélé, perquè està jugant amb molta llibertat, però moltes vegades d'esquena a porteria, i a priori confirmaríem que se li complica més d'esquena, però el tio està bé, i crec que també veure una mica entorn Lewandowski aquí al Barça, quan l'equip vole, no? És que el PSG, tal com jugué, si estàs a dalt, no li traiem mèrits a Dembélé, que està fent una temporada, però
no, no és que li traiem mèrits, és que si el PSG guanya la Champions, el que diem de Rafinha amb la pilota d'or, és aplicable a Dembélé. Uh-huh. És que pot guanyar la pilota d'or Ousmane Dembélé.
Mira, a Dembélé el perdonarem si a la Champions elimina el Madrid.
Madrid.
No, això no passarà.
No passarà, no?
No?
No, perfil baix.
Perfil baix. Vale. Bueno, no, però vale, és que és veritat que ahir veiem que França es classifica per la Final Four de la Nations League gràcies a Dembélé i que Portugal elimina Dinamarca gràcies a Trincao.
Trincao va fer un doblet i els dos són dos golarros. És veritat que va entrar com a suplent, està fent bona temporada a l'Sporting de Portugal, però no al nivell que li van veure ahir. A mi em va sorprendre, la veritat, aquests dos golarros que va fer Trincao.
Francisco Trincao, eh?
Com vam riure quan el va fitxar el Barça, amb el cognom aquest.
Però amb totes les debilitats i tot el que té Dembélé al voltant, i tot, són dos nivells diferents, no? Dembélé de Trincao. Sí, 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 sí. És a dir, per mi, només per seguir amb el tema de Dembélé, per mi és l'arma clau de Luis Enrique i ja se l'ha fet seva, no? És a dir, perquè el Bruno serà millor, però el veiem de fals nou, però és que a vegades treu a Gonzalo Ramos de nou i el posa a la dreta, o el canvia a l'esquerra. És a dir, els rivals no saben per on agafar-lo. I a més, doncs, si en el tema de la finalització, que aquí al Barça estava horrorós, doncs allà està fi.
És un altre nivell perquè va costar el que va costar i perquè era una aposta molt gran, eh? Però hi ha hagut molts moments que Dembélé ha tingut un rendiment, m'atreviria a dir, per sota de Trincao, eh? O sigui, el Dembélé que hem vist aquí al Barça ja, a vegades que era un xiste. I ara serà quasi pilota d'or, o sigui, l'evolució és evident.
Senyor que el Fatxera era bo. Eh? Que sempre diu dir, el Fatxa...
El fitxatge.
El Fatxa jo que vaig fer de l'Humelé...
És impossible, tio.
L'Humelé.
El Fatxa... És que clar... L'Humelé era un bon Fatxa, jo vaig fer una pota segura. Era un bon Fatxa. L'Humelé, quan jo vaig decidir...
No li coneixíem aquesta versió a l'Humelé.
Què vull dir?
Un bon Fatxa.
No, que vull dir que quan el vam portar al mercat de Fatxes, d'estiu, que vam pagar 1.000 euros.
Molt.
Tant de bo fossin 1.000 euros.
Sí, i vam anar a l'Anya.
L'Anya, sí.
Al Borussia Dortmund.
Sí.
I vaig dir, vull a l'Humelé. I em van dir... I vaig dir, tu l'has fitxat, tu l'has fet un fatxa de 10 milions, de l'Humelé.
Sí.
I em van dir, i quan va ara? 105, comprado. I vaig portar l'Humelé. I així fàcil, eh?
Sí, un gran negociador, eh?
I vaig dir, què te'l canvio? Un bitllet de 100 i un bitllet de 10.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.